Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Ens trobem per conèixer alguna altra novetat. Sí, això és el programa de Ciència a l'abast de tothom, com cada diumenge de mes. Avui és un tema novedós, quasi bé d'investigació, molt poc conegut. Espero que desperti la curiositat de vosaltres, seguidors habituals de la nostra ràdio, de la veu de Navàs, al dial 107.9. El programa l'hem titulat Mengem aliments irradiats? La resposta durant el programa, però potser no ho sabem, i a la nostra dieta també hi entren productes frescos, secs, envasats, que prèviament han estat irradiats. Ull, de forma segura i tolerada. Anem-ho a esbrinar amb calma. Què és la irradiació d'aliments? Perquè el tema va d'això, de si mengem aliments irradiats. Doncs la irradiació d'aliments s'utilitza per eliminar organismes que puguin tenir. Microorganismes patògens, diguem-ne bacteris, virus, fongs, sobretot bacteris, com ara poden ser la Escherichia coli, el Campylobacter o la Salmonella, tots problemàtics per provocar sobretot tema de diarrees. Aquests no poden estar en els aliments, és lògic. I llavors la irradiació és un procés per disminuir o bé per eliminar aquests bacteris patògens, també d'altres bacteris com els que són els responsables de fer podrir la fruita o l'alimentació, que tant en perdem i en llancem avui dia. També per eliminar els insectes i els paràsits. D'alguna manera, amb la irradiació dels aliments també s'aconsegueix retardar la maduració de les fruites i verdures. Per tant, serveix per allargar, diguem, la vida de conservar aquests aliments fins a l'hora d'utilitzar-los. La irradiació és una tecnologia que pot prevenir moltes malalties transmeses pels aliments. Encara que potser no n'haguem sentit a parlar mai, és una cosa força novedosa, fa més de 40 anys que s'estan fent estudis per veure els seus efectes. Amb la irradiació, repeteixo, s'aconsegueix eliminar o reduir els agents que causen algunes de les malalties, sobretot per bacteris, com són les diarrees. No es modifica el valor nutricional dels aliments, el que aporten els aliments. Això continua no afectant-lo, la irradiació. I no s'ha de confondre irradiar aliments amb produir aliments radioactius. De cap manera, és molt diferent una cosa de l'altra. La radioactivitat ve dels incidents nuclears o per una mala manipulació en laboratoris, però de cap manera seria per aquesta irradiació controlada que es fa. Per tant, la irradiació no fa en els aliments que siguin radioactius de cap manera. De totes maneres, mai podem anul·lar, diguem-ne, o substituir les mesures higièniques o sanitàries o bé les bones pràctiques correctes de cultiu i després de conservació dels aliments. Això, com sabem, és bàsic. Quins organismes hi ha que avalin la irradiació d'aliments? Perquè aquesta cosa de l'alimentació, per descomptat, ha d'estar molt ben controlada. Doncs fixeu-vos, els productes alimentaris irradiats són sotmesos a quantitats controlades de radiació ionitzants, que se'n diuen rajos gamma, electrons, raigs X, en parlarem ara en aquest programa, durant un temps determinat, normalment petit. I això per millorar-ne el que hem dit, per reduir i eliminar agents patògens o fer que durin més els productes que tenim. I a l'any 1980, per tant portem més de 30 anys, van organitzar-se un comitè mixt de grans experts amb aliments que s'havien de menjar. Això els va convocar la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, l'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, i la OEIA, que és l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica. Tots tres es van reunir, van fer un document que va arribar una mica a les conclusions, per anar de pressa, podríem dir, a les següents. irradiar els aliments no presenta risc toxicològic i no planteja problemes microbiològics ni de nutrició especials. Primer apartat. I segon, la irradiació dels aliments no fa que aquests siguin radioactius de cap manera. No fa canviar la qualitat nutricional, ni canvia de forma perceptible el gust, ni la textura, diguem-ne la forma, ni l'aparença dels aliments. Els canvis són tan mínims que no és fàcil distingir un aliment que ha estat irradiat d'un altre que no ho ha sigut. I quins països podríem dir si han vingut a aplicar la irradiació d'aliments? Espanya també? Anem a veure-ho. La regulació internacional dona un gran llistat de països que, des de fa uns quants anys, irradien tots o una bona part dels aliments, sobretot els que exporten. Països ben coneguts, com el veí França, Bèlgica, Holanda, irradien quantitats considerables d'aliments, sobretot dels aliments del mar congelats, per tant, de la pesca. I un cas curiós que tots anuncien, no sé ben bé per què, les anques de granota, doncs són un dels components que sempre ve quasi bé, a l'hora de menjar-se'l, ve ja irradiat. Així com d'altres ingredients secs de l'alimentació, fruits secs, bàsicament, per controlar la contaminació per bacteris, per evitar-ho, perquè, esclar, la irradiació mata molts d'aquests organismes que es podrien posar a sobre d'aquests aliments. Altres països, Argentina, Bèlgica, però ja l'havíem dit, em sembla, Brasil, Canadà, Xina, Dinamarca, Finlàndia, Hongria, Israel, Mèxic, Noruega, Corea, Anglaterra i els Estats Units, per tant, molts, irradien moltes espècies, condiments, en vez de fumigar-les. Fins a fa poc es fumigaven amb algun component que era també no massa bé, tòxic, i llavors ara han evitat, en vez de fumigar-les, en vez d'ensulfatar-les, podríem dir, irradiar-les. Sobretot aquests condiments, les espècies que posem al menjar, el sal, pebre, llaurer, orenga, llimona, canyella, nou moscada, comí, cúrcuma, etc, etc. Aquests condiments, aquests que li donen sabor, gust i tal, doncs aquests països els venen, els produeixen i els exporten irradiats. També hi ha altres països, com Uruguai, Xina, ens sonen una mica més llunyans, Hongria, Japó, Corea i Tailàndia, que irradien un o més dels aliments que venen, molts dels aliments que venen així doncs, a granel o en grans quantitats, les dues maneres, com poden ser cereals, gra, papes, espècies, peix sec, cebes, alls, etc, etc. Aquesta reglamentació està avalada per la FAO, la OMS i la OEA i li venen a dir doncs, que la irradiació de qualsevol aliment, fins a una dosi d'uns 10 quilogreis, ara introduïm una unitat que després explicarem què és, fins a 10 quilogreis no presenta cap risc toxicològic i no requereix fer cap prova addicional, ja que no introdueix problemes ni microbiològics ni nutricionals en aquestes espècies. Per tant, avalen ben bé que amb una radiació baixa, perquè fins a aquesta mida que estem dient és baixa, per descomptat que es fan totes les proves que calen als laboratoris on això es produeix i en les empreses, però que no presenten ni cap rastre de problemàtica. Mengem productes irradiats a Espanya? Aquesta podria ser una pregunta que ens faríem, no? Els productes alimentaris que es poden sotmetre a un tractament per radiació ionitzant, perquè aquestes radiacions ionitzen d'alguna manera els àtoms i les molècules, també ho veurem una miqueta, els que es produeixen aquí a Espanya, es fa sobretot amb herbes aromàtiques seques. Les herbes aromàtiques, moltes, venen irradiades. Algunes espècies i condiments també, amb un valor que sempre és menys de 10 quilogreis. Aquesta és la unitat. Grei és una unitat doncs, que ja comentarem què val, però d'anar fins a 10 quilogreis. A Espanya no s'irradien en general d'altres tipus d'aliments, no. Encara que, com veurem, hi ha una planta molt important d'irradiació, però que ho fa per altres països, o bé aquí a Espanya ho fa amb el que està tolerat. Aquesta planta està a Tarancón, a Conca, no massa lluny de Madrid, i es diu Ionissos. I aquesta planta es dedica a la irradiació, si algú vol buscar-ho, d'aliments. i d'altres materials també, No obstant, a Espanya està permesa la comercialització de productes que puguin arribar d'altres països irradiats. Al nostre país hi ha aliments irradiats que es poden comprar fàcilment i que són, com per exemple, peix no fresc que ve del Japó, marisc congelat de Xile, patates d'Holanda, cereals que venen de Txèquia o de França. França irradia pràcticament la majoria dels aliments, molt, és un país que en aquest sentit doncs, no té escrúpols, irradia i que creuen que no provoca cap problemàtica. Cacau del Brasil, fruites exòtiques de països doncs, de l'Orient Mitjà i de l'Est. Espècies i carns doncs, també d'Holanda, de França. La Unió Europea, tots els aliments i ingredients que han estat irradiats, per ells han de portar l'etiqueta que digui irradiat o tractat amb radiació ionitzant i un símbol que és una espècie, un símbol verd, que és una espècie de flor amb una rodona en el mig, que esclar, per ràdio és difícil d'imaginar-se-la. Bé, i doncs quins aliments hi podríem dir que són més fàcilment irradiables i que s'utilitzen? Oiteu, la irradiació és perquè d'alguna manera evitem algunes malalties que poden provocar els aliments al cap d'un temps per consumir-los o bé que els fem durar més i tal, no? Per tant, anem ben bé a la molècula de la substància. Ja sabem nosaltres que els materials, el que mengem, però també les altres coses, estan formades per àtoms, els àtoms per molècules, la molècula de l'aigua, per exemple, té oxigen i hidrogen, no? I els aliments hi ha tres grups molt importants. Els glúcids, que són els sucres, els pròtids, que són les proteïnes, i els lípids, que són els greixos. Doncs ara veurem un llistat d'aliments autoritzats per irradiació, que es podrien irradiar, que des de l'any 2009 estan en el Diari Oficial de la Unió Europea. Aquests són les herbes aromàtiques, les patates, cebes i alls, hortalitzes i les llegums, fruites, incloses també els bolets, tomàquets i tot l'altre, no? Maduixes, panses, gèrmens de cereal, flocs de cereals també, farina d'arròs, carn de pollastre i de viram, carn d'altres, d'oques, d'ànecs, de coloms, de guatlles, anques de granota, com hem dit, aquest penso que sempre s'hi irradia pràcticament, peix i marisc que venen d'alguns països determinats i el tema de gambes també, Però potser a Espanya les espècies és el que haurien de donar més importància. Les espècies, les herbetes, les aromes, les coses doncs, per donar gust, moltes d'elles sí que estan irradiades i són les primeres que s'ha fet. Els objectius d'aquestes irradiacions, ja ho hem dit, reduir alguns gèrmens d'aquests patògens, com la Escherichia coli, la salmonella, el campylobacter, la listèria, etc, etc, que provoquen diarrees infeccioses a causa d'aquests bacteris, no? Es transmeten molt fàcilment aquests bacteris en contacte amb la femta, també es propaguen en el menjar i per tant, doncs els aliments convé que no en tinguin o el contacte en el lavabo o fins i tot donar-se la mà a vegades, no? Per tant, tot això que s'ha de tenir molt en compte, alguns d'ells irradiant han vist que s'eliminava. Després també s'irradien perquè duri més el temps del producte. L'aliment doncs, pot estar més temps emmagatzemat fins a l'hora de la seva venda. És un avantatge. Desinfecten el gra, tot el de cereals i de grans que abans es desinfectaven amb bromur de metil. Aquest producte ara se sap que afecta la capa d'ozó i en vez de fer-ho això es fa irradiant el gra de blat de moro, de cafè, etc, etc. Verdures que han de durar temps, com alguns cítrics, mangos, papaies que venen de països doncs, llunyans, per descomptat també s'irradien, i per evitar que grillin alguns altres tubèrculs, doncs, no sé, com la patata, o com l'all, o com la ceba, perdó, aquests, doncs, per evitar doncs, que de seguida es grillin i s'hi hagi de posar algun tipus de polvos, la irradiació diu que seria una gran solució. Per descomptat, jo no em posiciono si convé irradiar els aliments o no, només la missió d'aquest programa és donar a conèixer aquesta nova via que es fa amb els aliments i a la vegada saber que, doncs que hi ha molts països que ho estan fent i que bueno, aparentment no passa res amb això. Ara hi tornem amb més ciència a l'abast de tothom. Hollywood, chasing some cinematic schemes, but I'll give you Panavision pictures if you give me Technicolor dream. I never thought in terms of growing up, nothing is ever as it seems, but I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dream. Walking on it, I'd like to show you how I loved you way back then, as much as I need you now. Some people like to send the world away, some sunlight on some silver beams, and I'll give you Panavision pictures, 'cause you give me Technicolor dreams. Look at us now, all of our dreams fulfilled. I would implore you still, from under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away, some sunlight on some silver beams, so I'll give you Panavision pictures, 'cause you give me Technicolor dreams. Vision pictures, 'cause you give me Technicolor dreams. Go far, follow your star, I'll help you climb that hill. I would adore you still, from under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away, some sunlight on some silver beam, so I'll give you Panavision pictures, 'cause you give me Technicolor dreams. Technicolor dreams. Amb tots vosaltres, amics de la veu de Navàs, amb la segona fase del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'un tema innovador, molt innovador, d'un tema realment d'investigació, que és si mengem aliments irradiats. Per tant, amb l'alimentació moderna, on cada vegada convé abastir a més quantitat de població mundial, és possible aquesta tecnologia, i realment hem vist que molts països la utilitzen i amb moltes quantitats de tipus de menjar i d'altres materials. No té per què ser solament el menjar, sinó també poden ser objectes que d'alguna forma convé, com veurem, irradiar-los. D'entrada, diguem que irradiar un material, un aliment, perquè duri més, perquè no surtin microorganismes, perquè es pugui descontaminar, perquè s'allargui la vida sense, doncs, per exemple, tenir brots com les patates o els tubèrculs, no? No és radioactivar, no és afegir-li radioactivitat, és afegir-li radiació, irradiar, i d'aquí que estigui això tolerat. Ja anem a veure, ja que parlem d'aquesta irradiació, quin tipus de radiacions s'apliquen en els aliments que s'irradien. Doncs fixeu-vos, de radiacions n'hi ha de dos grans grups, o sigui, de llum. I quan parlem de radiació podríem parlar d'un feix de llum, eh? No sempre és visible, però és com un feix de llum. Unes radiacions se'n diuen ionitzants,
ionitzants quan provoquen salts d'electrons en l'àtom, o sigui, en la matèria, provoquen que els electrons saltin d'una òrbita a l'altra, es moguin, no? I aquestes radiacions ionitzants les produeixen, per exemple, els raigs X, els raigs gamma, els raigs ultraviolats també, i tenen una mida de el que en diem uns 10 nanòmetres. La ona, la longitud d'ona, és molt curta, 10 nanòmetres. Pensem que en un centímetre hi caben 10 milions de nanòmetres. Per tant, són ones, una a continuació de l'altra, molt, molt petites. Aquestes són radiacions ionitzants que provocarien aquest efecte que desitgem de cara al que parlem avui, de cara als aliments. Hi ha un tipus de radiacions que no provoquen ionització, que se'n diuen tèrmiques, i que el que fan és no fer saltar electrons en l'íntim de la matèria. La matèria ja sabem que està formada per molècules, la molècula d'aigua. Cada molècula d'aigua té àtoms, oxigen i hidrogen, i cada àtom té a les seves òrbites electrons i protons i tal. Doncs en les radiacions tèrmiques, les que no són ionitzants, només el que es fa és fer vibrar els àtoms de les molècules. O sigui, no fer saltar electrons, sinó fer vibrar, és menys intensa. I això què ho provoca? Doncs ho provoca la llum visible, des de la llum blava a la llum vermella, podríem dir, també la llum infraroja, també el microones, també la radiació dels mòbils és d'aquest estil, la de la ràdio, la de la televisió, o fins i tot la corrent alterna dels endolls, no? Aquesta radiació ja té una ona més llarga, tal com dèiem l'altra, que tenia menys de 10 nanòmetres, aquesta té més de 10 nanòmetres. Però pensem que són molt petites, perquè en un centímetre hi caben 10 milions d'ones d'aquestes, no? Doncs, això, les radiacions aquestes que aplicarem a l'alimentació, o que estem parlant avui, són les ionitzants. I de les ionitzants, quines apliquem? Doncs sempre seran radiacions de longitud d'ona més llarga que la visible. La zona on nosaltres veiem, la visible, és entre 380 i 750 nanòmetres. Doncs seran més curtes que això. Més curtes de 380 nanòmetres. No són radiacions, o sigui, radiacions ionitzants, hem dit que eren aquestes, les d'aquestes mides, i no ho són, per exemple, la llum infraroja, o la llum de radiofreqüència, o la radiació que arriba a la televisió, ni el microones, no seria la que hi apliquem. Quines fonts de radiació s'utilitzen? O sigui, quins aparells fan servir per irradiar, quines màquines per irradiar els aliments? Doncs, bàsicament, de dos, tres tipus. Les instal·lacions que hi ha al país, a Espanya també, són de dos tipus. Unes que irradien amb electrons accelerats, que se'n diuen, que provenen d'una font de tungstè. Ja sabem que la bombeta, que ara ja quasi ha desaparegut, perquè ja tenim el LED o el fluorescent, la bombeta d'abans era de tungstè o wolframi. Doncs aquesta bombeta és molt fàcil arrencar-li electrons quan s'escalfa. Doncs, escalfant una bombeta d'aquestes, es poden obtenir electrons que després es fan xocar contra la matèria i s'irradien. També raigs X, a partir també d'electrons que es fan xocar a primer amb un metall, com pot ser el plom o un metall d'aquests pesants, i que també amb electrons que venen del tungstè, per tant, pensem-hi, la radiació ve bàsicament de les làmpades d'abans clàssiques, amb un filament de tungstè, també podria ser a partir del tub de raig catòdic que hi havia en les televisions, aquelles grosses d'abans, aquell tub que hi havia darrere que venia la imatge, era un tub de raig catòdics que també tenia tungstè i que també d'allà podien sortir-ne electrons. Doncs aquests xorros d'electrons són els que irradiem els materials, els aliments que mengem. Un altre tipus és irradiar-los amb el que diuen rajos gamma, que poden venir a partir d'un material radioactiu, però la radiació d'un material radioactiu. Quins són aquests materials que s'utilitzen? El cobalto, que diuen, i el cesi. El cobalto i el cesi emeten una radiació molt feble, molt dèbil, radioactiva, i que d'aquí es poden irradiar els aliments. però l'element no queda radioactivat, eh? Ho dèiem al principi d'aquesta segona part, sinó que queda irradiat, que és una cosa diferent. Per tant, recapitulem. El raig X o els feixos d'electrons que poden venir d'una làmpara poden servir per irradiar aliments. Sempre hi ha d'haver un equip, també ho parlarem, que els accelera, han de ser a molta velocitat i xocar contra, diguem, el producte que volem doncs, irradiar, l'aliment que volem irradiar, i en aquest xoc és quan hi provoquen una irradiació i d'aquí després els efectes que se'n deriven de deixar que no hi entrin, que els microorganismes no hi visquin, fer que no broti allò, que no es grilli aquell material, o doncs, esterilitzar-lo, no? I quan són rajos a partir del cobalt o del cesi, com hem dit, radioactiu, doncs aquests produeixen uns rajos gamma, més intensos, més potents, que també seran els que des d'aquí aniran cap a l'aliment. Per tant, ens podríem imaginar que tenim una màquina on hi ha una font que té una bombeta potenta de les d'abans, en filament, i que el tungstè aquest, doncs quan l'encenem, quan li apliquem corrent elèctrica, emet electrons. I aquests electrons, hi ha tota una colla d'equips a la vora, d'imants, al final són uns imants, que ho acceleren i fan xocar aquests electrons contra el material. Podria ser igual un producte alimentici, que jo ara tinc aquí davant, una caixa d'implants dentals. Els implants dentals han d'estar molt esterilitzats perquè van a la boca i, per tant, hem d'evitar que puguin provocar aquí doncs, qualsevol al·lèrgia o qualsevol infecció. Doncs aquestes caixes amb materials implantants, els implants aquests estan dintre la capsa, no cal treure'ls a fora, s'irradien amb els electrons que salten d'un tipus de bombeta que podríem dir una semblant a les bombetes d'abans, que el tungstè aquest és el que fa que emeti els electrons. Els aliments, al nostre país, a Europa, pràcticament tot arreu, per irradiar-los no podem superar una energia més gran de 14 megaelectrons volt. És una unitat una mica complicada, però algú que vulgui aprofundir pot veure que el megaelectró volt és una intensitat de radiació doncs que no es tolera que n'hi hagi més de 14. Si el material rep una radiació de més de 14 megaelectrons volt, brillaria ja que el material es pogués tornar radioactiu. Per tant, per això es fa servir molt menys de 14, normalment no es passa de 10, perquè de 10 megaelectrons volt, perquè de cap manera hi hagués una radioactivitat en el material, sinó una irradiació pels efectes que hem dit que volíem aconseguir. Aquesta radiació, més o menys, jo ho he posat per comparar perquè ens entenguem, quan irradiem un material d'aquests, li donem un escalfor, podríem dir, que esclar, xoquen allà uns electrons, un escalfor que ve a ser unes 2.400 calories, pràcticament aquelles calories que ens aconsellen que si no volem engreixar-nos no hem de superar al cap del dia, unes 2.400 calories per cada quilo d'aliment. O sigui, cada quilo d'alimentació que volem irradiar, màxim la irradiem amb una energia, podem dir-ho així, de 2.400 calories. Per descomptat que les dosis d'irradiar materials o d'irradiar aliments és molt diferent. La dosis que aplicaríem per irradiar, diguem, els humans, les persones, seria la més petita. La més petita. I llavors, si volguéssim irradiar per eliminar doncs, això, insectes, microorganismes de la fruita, seria unes 10 vegades més la irradiació de potenta. Però si volguéssim arribar amb un focus, destruir els bacteris o els virus, seria encara 30 o 40 vegades superior. I per irradiar materials que ja no són, diguem, vius, éssers vius, com podrien ser plàstics, suro, fusta, doncs la dosis encara d'irradiació hauria de ser molt més gran. Us poso un exemple. Recordareu que quan hi va haver els atemptats dels Estats Units de l'11 de setembre, doncs de les Torres Bessones, al cap d'uns dies es van enviar uns sobres a la Casa Blanca que contenien àntrax, una dosis de virus àntrax, que el que volien és propagar-ho a nivell, doncs, almenys americà, però si no mundial, no? el virus aquest de l'àntrax és molt resistent i doncs el van eliminar i irradiar-lo amb radiacions d'aquestes que parlem ara d'electrons de 40 kilograys, que se'n diu una unitat d'aquesta, que són unes 40 vegades, unes 40.000 vegades més que el que s'irradien els aliments, pràcticament, Doncs també, per destruir l'àntrax aquest dels sobres que enviaven a la Casa Blanca, que s'han enviat dos o tres, es va fer amb una irradiació d'aquest tipus que ara estem parlant. Es permeten, hi ha uns límits de dosis que estan, diguem, clades pels aliments. Per exemple, les patates, per inhibir la germinació, perquè no grillin, es tolera una dosis de 0,075 kilograys, aquesta unitat doncs, que es fa servir per irradiació. Per eliminar paràsits que pugui tenir la carn fresca o el peix, doncs una mica més que el que fa servir per les patates, uns 0,15 kilograys. I per descontaminar, per exemple, espècies, aromes, essències, sobrets d'aquests doncs, d'herbes, entre 8 i 10 kilograys. Per tant, hem pujat de 0,075 a les patates, a 0,15 a la carn fresca i al peix, i fins a 8 i 10 a les espècies o els condiments que en diem. Ara, la tercera part, explicarem una mica alguna màquina que es fa servir per irradiar aliments. I aquí ja donaríem per acabat el programa d'avui, de Ciència a la base de tothom, que parlem de si mengem aliments irradiats. I ho acabarem de resumir en aquesta tercera fase. Fins ara mateix.
Cause I
Seguim amb la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui un programa dedicat al món, podríem dir, innovadors de la investigació. Ens preguntem, mengem aliments irradiats? I en aquesta última part doncs, veurem quins són els aliments que més s'irradien i què es fa amb ells i si Espanya està gaire implicada o no. D'entrada, diguem que Espanya no té costum, no és habitual irradiar els aliments. D'altres països hi estan molt, molt habituats, com a França o als Estats Units, que ho irradien pràcticament tot. Per tant, encara que aquí no s'irradien, que n'arriben importats per descomptat que sí. També dèiem que hi havia una planta molt important d'irradiació que irradiava aliments per altres països, ja que aquí pràcticament no es pot fer, que es diu Ionissos, està a Tarancón, a Conca, i és una planta important que he tingut l'ocasió de visitar-la i és tota una curiositat i un aprendre el conèixer aquest món, no? Aquesta planta, bàsicament, per ràdio se'm fa difícil de poder-ho explicar, però hi ha un gran accelerador d'electrons, com un bombo, que gira i que és un gran cilindre que té alguns quants metres de diàmetre i on hi ha un tipus de làmpara, podríem dir, que genera els electrons. És com una bombeta de les d'abans, de tungstè o de wolframi, i aquests electrons llavors s'acceleren fortament amb 10 imants, amb 10 electroimants que hi ha al costat d'aquest bombo que va girant, i cada vegada que gira i passa per davant, diguem, de la capsa o del material que vol irradiar, incrementa un megaelectronvolt d'energia. Aquesta unitat és una mica difícil d'entendre, però l'electronvolt vol dir un electró accelerat a la velocitat d'un volt. Quan parlem de megaelectronvolt, vol dir un milió d'electrons accelerats a un volt, seria. Per tant, aquest bombo que gira d'aquesta màquina, quan ha donat 10 voltes, ha irradiat amb 10 megaelectronvolts, que és el que es fa. No es fa a més energia que aquesta. Els electrons, ja dic, provenen d'una bombeta de tungstè o wolframi, que és fàcil d'arrencar els electrons de l'última capa, salten aquests electrons i s'acceleren amb els electroimants i s'incideixen un feix contra la capsa, el paquet, l'envàs, el vidre, el que sigui, d'allà on pugui haver-hi l'aliment. La bombeta ens van dir que durava uns 6 mesos i, doncs, bueno, aquesta seria una mica l'explicació així a grosso modo, podríem dir. Com podem saber-ho si hi ha aliments irradiats en el mercat, a la botiga? Doncs és obligat que portin un anagrama, que és una espècie de cercle amb divisions de color verd, menys el centre que és blanc, i llavors té això, un parell de rametes a baix i un centre un puntet verd. Per tant, és un cercle verd amb un parell de fulletes, com que vulgui dir alimentació, i un punt verd al centre. Aquest és el logotip dels compostos irradiats. La irradiació va començar per primera vegada al Canadà l'any 1961, ja per conservar i per matar els bacteris que podien ser danyins, que podien afectar, diguem-ne, en els aliments. Ens ensenyaven al visitar aquesta empresa doncs, empanades de carn, massa de pa farcida de carn que es fregeix o es cuina al forn, o de pa o de paté, doncs que estaven irradiades, una dosi molt baixa, que no tenien cap problema per la salut, i que portaven aquest anagrama verd d'irradiat, que és el que ho fa conèixer. Per tant, us incito a que es mirin als supermercats i quan es va fer alguna compra, si hi ha un anagrama verd amb unes dues fulletes i un punt central també verd, i que això, d'alguna manera, encara que no ho digui, són d'aliments irradiats. La irradiació és molt corrent en alguns països. A França, quasi tot, la majoria s'irradien els productes, no solament de l'alimentació, sinó molts d'altres. Els Estats Units d'Amèrica tenen la política d'irradiar tots els aliments per una millor conservació, també. La NASA, tota l'alimentació consumida pels astronautes i d'altres ha d'estar irradiada perquè no pugui provocar cap diarrea ni cap afecció doncs, quan estan en viatges espacials. L'alimentació dels creuers, de placeig, d'oci, generalment també estan irradiats per evitar també diarrees, gastroenteritis. I també, com diem, poden arribar a Espanya. I fins i tot diuen alguns cercles que ha d'arribar que s'hi irradiïn molts dels aliments espanyols, perquè si no, no es podran vendre aquests a altres països que ho exigeixen, que siguin irradiats. La irradiació no ho hem dit, però incrementa també una petita proporció al preu. Diuen que un 2% el preu del producte s'encareix, degut, sobretot, si s'ha de transportar llargues distàncies. El car no és el procés d'irradiació amb aquest aparell que hem dit d'electroimants, sinó que és el nou transport. Productes, deu haver una llista de productes irradiats de manera corrent. Igual pot ser productes d'alimentació, que pot ser metalls o sueros, o vidre, o plàstic, o ceràmica. Pot ser un ampli ventall de components que tenim al mercat avui dia. Per exemple, si irradien les patates aquestes tipus rufles o sabetes, doncs també per l'alimentació, com a ingredients, doncs, hasta a vegades de pel vermut, és molt fàcil que puguin estar irradiats. També si irradien, per exemple, els taps del cava, els taps de suro del vi i del cava, també per evitar que els porus agafin microorganismes, i per això, irradiant-ho, doncs, eviten les soques dels microorganismes aquests i tenen una durada, doncs, molt més gran. Les anques de granota, també es parla de que les botigues, els súpers de congelats, doncs, que poden estar irradiades. Valdria la pena comprovar-ho, això no he tingut ocasió de fer-ho. Per exemple, casos curiosos, les camises que no es planxen tenen un efecte memòria, o sigui, retornen a la forma primitiva i resisteixen més bé la temperatura, i n'hi ha que estan també irradiades. Els tubs de bufar pels controls d'alcoholèmia, doncs, dels Mossos d'Esquadra, de les carreteres, estan irradiats perquè siguin estèrils quan els hem de ficar-nos-los a la boca. Productes de medicina, de farmàcia, com gasses, pòssits, envasos de plàstic, xeringues, ampolles per productes farmacèutics, cotó, pots de talc pels infants, rotlles de fil dental, tots aquests productes, la majoria estan irradiats, i si aquí a Espanya no, en altres països sí. El sector cosmètic també, xampús, gels, cremes, productes d'ús veterinari, la majoria, material de laboratori, per descomptat, obres d'art i antiguitats, cada vegada més, així s'evita, doncs, el corc. Ara s'estudia, parem atenció, irradiar el pernil serrà per vendre'l als Estats Units, ja que aquest país, si no està irradiat, no es comprometen a vendre'l per la seva duració o per la seva apariència o presència, perdó, de microorganismes. S'irradiaria també amb una radiació molt, molt baixa. Bé, amics, així acabem el programa d'avui dedicat a mengem o no aliments irradiats. I la resposta seria que Espanya està legislat, com a tota Europa, des de l'any 2009 i avalat per la FAO, per la OMS i per la OEIA, tres organismes molt importants, diguem, a nivell internacional, que pot ser que mengem elements irradiats que vinguin d'altres països, encara que aquí no es tingui l'acostum de fer-ho. Aquí a Espanya sí que es fa, i això ja ho asseguren, amb herbes aromàtiques, seques, espècies i condiments vegetals, però els altres no. En canvi, els podem tenir, doncs, al mercat, productes irradiats, quan venen d'exportacions d'Europa, sobretot d'Amèrica i de Sud-amèrica, que ells ho consideren un avantatge per la bona conservació i perquè evita que hi hagi microorganismes patògens que poden produir-nos les conegudes descomposicions intestinals i altres malalties. Evitar també insectes, paràsits, putrefaccions, grills, allargar la maduració del fruit i poder-lo vendre més tard és un dels objectius bàsics de la irradiació, però no l'únic. Ja que, com acabem de comprovar, es pot irradiar molts, molts instruments, també aparells, materials, estris mèdics o de veterinària, etc. Perdó. Recopilant també amb el tema de radiacions ionitzants, hem dit que es feia amb raig X, amb raig gamma o amb electrons accelerats, que impacten en l'envàs de l'aliment, no en l'aliment directament, en l'envàs, en la capsa, en el plàstic, en el pack. És un procés segur, segons les dosis, que ha de ser molt petita per evitar el deteriorament i que mai quedi radioactiu. No és que el material, que el producte, que l'aliment quedi radioactiu, de cap manera. Hem dit, això són dades que costen de retenir, que l'energia del feix d'electrons o de raigs X que s'impacta sobre l'aliment està entre 5 i 10 mega electrons volt com a màxim. Per tant, no hi ha producte que es pugui radiar a més de 14 mega electrons volt. Això és una norma. I que el que és la dosis que es dona, que llavors ve per cada quilo d'aliment, no supera mai els 10 kilogreis. Grei és una unitat. I això ve a ser, que es diu quilogreis, diguem, irradiar el producte com que agafés un escalfor, podríem dir-ne, de 2.500 calories per cada quilo d'aliment. Això és molt poc, eh? Bé, esperem haver aportat llum sobre una altra peça del món de la investigació, però també sobre el món de l'alimentació, que ens incumbeix a tots i que és, diguem-ne, de futur. Amb això us diem adeu-siau, fins al proper programa, el segon diumenge de cada mes. Molt bon dia i molt bona setmana a tots.